Volem escoltar el testimoni de Víctor Pascual, un oient del 9C que s'ha posat en contacte amb el programa i, en fi, també amb l'Hospital de Barcelona, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, perquè la història del Víctor Pascual, que ens explica la seva situació, que és la seva mare és a urgències des de diumenge per un diagnòstic d'ictus. Han superat la quarta nit a urgències. Han passat dues nits a passadissos i dues nits a box, en un box. És, per tant, una situació d'extremada delicadesa, donat que la seva mare doncs, va patir un ictus i davant d'una situació, entenem que de col·lapse, ho preguntarem també, doncs no han aconseguit passar planta. Víctor Pascual, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Primer de tot, aviam, i per deixar-ho clar, Víctor, la teva mare ha estat sent atesa.
Sí, la meva, sí, el que m'agradaria començar és una prèvia, que és destacar la professionalitat i l'excel·lent tracte que estem rebent per part de tot l'equip sanitari i tècnic, que realment és aquest col·lectiu el que està sustentant la sanitat pública.
Ara bé, explica'ns com ha anat tot des que la teva mare va patir un ictus i veu anar directament a urgències de l'Hospital de Sant Pau.
T'explico, doncs mira, el diumenge al matí la mare estava aixafada i pues, com que tenim aquest canvi d'estacionalitat, doncs pensàvem que era un principi de grip, no? Aleshores, el diumenge a la tarda, aquesta estada aixafada es va convertir ja en marejos, vòmits, problemes de visió, no era capaç d'aguantar-se de peu. Llavors el que vam fer va ser de seguida trucar al servei d'emergència. En molts pocs minuts es va presentar a casa una ambulància amb dos tècnics i al d'hora de situacions la van portar urgentment cap a Sant Pau. Va ser atesa i va entrar a urgències de Sant Pau el diumenge a les 6:36 de la tarda, on als pocs minuts ja la doctora se la van atendre, li van fer un diagnòstic d'ictus. Aleshores, el que ens diuen és que la pacient haurà d'ingressar, que la prova que s'haurà de fer per veure quin tipus de lesions pot haver tingut amb aquest accident és una ressonància magnètica, però que malauradament aquesta ressonància magnètica no es fa ni d'urgències per les nits ni caps de setmana i que, per tant, l'única eina que teníem en aquell moment de veure si hi havia una lesió greu era fer un TAC, per tant, es va fer aquest TAC. Per sort, el TAC no va mostrar que hi haguessin lesions molt greus, però sí que ens van dir que en qualsevol cas, en aquest tipus d'accident, el que ens esclariria quin era el diagnòstic era la resistència magnètica. Mm. Doncs com et comento, en aquell moment ens van dir que es havia de quedar ingressada, però ens van dir que no hi havia habitacions lliures. Vam pensar, mira, és diumenge a la nit, suposo que durant el cap de setmana no seran fet les altes, esperem que el dilluns al matí, doncs, quan els metges o les metgesses facin consulta, doncs que es facin les altres pertinents i quan hi hagi una habitació ens pujarà, no? I estem fins avui. Doncs vam estar la nit de diumenge a dilluns en un passadís a l'epicentre d'urgències, bàsicament, on a pocs metres de nosaltres vam viure intervencions bastant televisives, diguéssim, de diverses desenes de personal sanitari actuant sobre pacients que arribaven a estat molt crític i, com et pots imaginar, el fet de descansar doncs, zero en aquest entorn. Mm. El dia següent, la nit del dilluns al dimarts, vam aconseguir moure en un passadís. Però, bueno, no sé si sou conscients, però la perspectiva d'urgències és els boxes estan plens, quan els malalts estan atesos els mouen a passadissos, llavors tenim tots els passadissos amb fileres de camilles,
sí, sí.
Amb pacients esperant. Mm. Aleshores, la nit de dilluns a dimarts vam aconseguir que estigués en un passadís, amb altres, em sembla que érem amb 6 o 7 pacients més, però bé, un passeig en el que tampoc va poder descansar perquè hi ha una il·luminació que, tot i com ho vam demanar en diverses ocasions, per protocol de seguretat, perquè ja sortia d'emergència, no es poden apagar els llums. El que sí que vam fer va ser intentar pues, posar les camilles de certa manera que no es donessin la llum directament a la cara, però una impossibilitat total per poder dormir. Inclús en aquest passeig d'aquella nit vam viure una alta, no sé si se li diu alta express, prop de les 11 de la nit, una persona que li van dir que havia de marxar, que li donava l'alta. La persona resistia a marxar i va haver d'intervenir a l'equip de seguretat privat de l'hospital per fer-la fora. Et pots imaginar que aquesta nit no es va descansar.
Clar.
I després de parlar amb coordinació d'urgències, que ens van atendre perfectament, ens van dir si voleu posar una reclamació, això ho vol fer al servei d'atenció d'usuari. En aquell moment ja estava tancat, perquè tancava a 5 de la tarda. Vam omplir el paper corresponent i el vam entregar a coordinació d'urgències. I el que ens van proposar és anem a buscar un box on, com a mínim, tingueu una cortineta i certa intimitat, i perquè per recomanació del neuròleg després d'aquest episodi el pacient que va fer és refusant.
És a dir, els propis metges us van explicar que el millor per la teva mare després d'un diagnòstic d'ictus és que havia de descansar.
Sí, per suposat, sí, el propi neuròleg, és a dir, que havia de descansar. I bé, vam aconseguir anar en aquest box, però bé, tinc que ser un box en el servei d'urgències, doncs estem rodejats per pacients que són d'urgències, en el que tenim gent que es queixa de dolor tota la nit, tenim pacients geriàtrics que tenen cert nivell de demència i es passen la nit cridant familiars, aquesta nit hem tingut un veí, doncs, un pacient toxicològic que ha tingut certes discussions amb, no només amb el personal sanitari, sinó també amb altres pacients que no podien descansar perquè volia que li donéssim medicació que no tenia pautada. I bé, com et pots imaginar, doncs hem tingut i tenim certa paciència, sobretot perquè la mare ha treballat 40 anys a l'ICS, passant per Bellvitge, Vall d'Hebron, un parell de caps, coneix molt bé quina és la situació. Com et comento, som plenament conscients que l'equip està fent tot el que pot dintre les seves possibilitats, però ens neguem a resignar-nos i acceptar que aquesta situació sigui la normalitat. Mm. És a dir, potser la meva mare, després de passar 4 nits sense descansar, potser demà tindrà sort i dia que estic tindrà sort i poder pujar a descansar en un llit en una camilla. Realment, quines són les perspectives per una persona que ingressi aquesta nit amb un episodi d'ictus? També l'esperar-se 4 nits d'urgència sense poder...
Perquè quina és la situació de la teva mare? És a dir, ella ha millorat del diagnòstic que presentava...
La meva mare no ha empitjorat, però millorant no ha millorat. La meva mare no es pot aixecar per si sola de la camilla, està completament marejada. Li han hagut de tapar un ull perquè amb els dos ulls hi veu doble. I per tant li genera un mareig un vòmit que realment no pot mirar amb els dos ulls i ara mateix és completament depenent per tot.
Un lavabo que és el de la zona d'urgències, per tant...
Algun pas utilitzar-lo, doncs està ocupat per una altra persona i llavors esperar que s'acabi de dutxar el veí i sí, un lavabo que és compartit per tota l'ala d'urgències que tenen.
A nivell de descans també dels familiars, òbviament la prioritat és la persona que es troba malament, però clar, això vol dir que vosaltres tampoc no, a l'hora de fer-li companyia i passar les nits amb ella, podeu fer-ho?
No, sí, de fet és una mica el joc de les cadires amb els altres familiars, perquè hi ha una sèrie de cadires a urgències i quan queda una lliure, doncs, el veí li agafa el que marxa i bé, jo per sort, les primeres nits he dormit en una cadira de plàstic i les dues últimes vaig poder trobar en un box que no s'utilitzava un petit silló que es podia reclinar i ara les dues últimes nits diguéssim que he tingut el luxe en comparació amb la resta de famílies que estan per allà que he pogut reclinar una miqueta i no passa per la nit sense una cadira de plàstic.
Imagino que igual que vosaltres hi ha gent amb la mateixa situació que porta els mateixos dies que vosaltres, no? Vull dir, allò de reconèixer cares un dia rere l'altre.
Jo realment no sóc conscient si el problema de poder pujar a planta és un problema només del servei de neurologia o d'altres serveis. Jo pel que entenc és que sí que hem vist gent que sí que va circulant, que potser està 2-3 nits. En la nostra situació, dels que vam començar la mateixa nit, ja hem estat tots, no sabem si potser és perquè ja tenen l'alta o potser han ingressat en un altre servei. Però pels que ens han començat aquest matí, que portem ja 4 nits, em sembla que eren dues famílies, però ja dic que per la nit... sí que veus a la gent, doncs això, dormis cada a les sales d'espera, inclús jo que surt d'un cas a la màquina, sí que hem vist un parell d'ocasions de gent que està esperant les urgències i que han agafat ja en marxa que a la mútua, que ens atinguin allà, i perquè no portem aquí moltes hores d'esperar.
Aquesta nit la continueu passant en box, eh?
Aquesta nit he trucat al pare fa uns 10 minuts, perquè jo l'estic, que tinc una filla de 3 anys i he vingut també a canviar una miqueta.
Sí, sí.
I m'ha dit que no tenim novetats, que no ens han dit res de pujar habitació i que per tant nostres sentits poden seguir passant les empreses.
Aviam, Víctor, gràcies. Mira, perquè per no quedar-nos només amb el vostre testimoni, volem parlar també amb la Mireia Puig, que és la directora del Servei d'Urgències de l'Hospital de Sant Pau. Bona nit, Mireia.
Bona nit, hola.
Hi ha un problema de col·lapse al Servei d'Urgències de l'Hospital de Sant Pau aquests dies?
No, el Servei d'Urgències patim tot sovint increments de la demanda derivats de determinades circumstàncies. En aquest cas, el que està passant és que comença a haver-hi virus respiratori, una mica de virus del grip i sobretot virus respiratori, i això afecta la població en general, de manera que augmenta una mica la intensitat de les entrades i, a més, el perfil de pacient canvia una mica, perquè comencem a tenir afectats pacients més ancians i més vulnerables, que augmenta la seva... la seva utilització dels serveis d'urgència en aquesta situació clínica.
Clar, no estem, com dius, en una situació d'epidèmia com és, per exemple, el gener, no? El gener sempre expliquem que amb motiu de la grip, doncs, que hi ha es dona una situació que molta gent va a urgències perquè pateix la grip i segurament és quan es donen les situacions més crítiques a urgències, però més enllà del cas del Víctor, que no en vols parlar concretament
no,
perquè teniu aquest codi, d'acord, però és habitual, són 5 nits a...
No, quan un servei d'urgències pateix una sobrecàrrega assistencial, comencen a posar-se en marxa diferents circuits i protocols, no només interns del servei d'urgències, sinó externs i també del propi hospital, per intentar compensar aquest increment de la demanda. Llavors, això, de manera molt general, els serveis d'urgències solen recircular i canviar circuits interns, proveir de més personal o modificar el lloc on està ubicat el mateix personal i a més suplementar-lo, obrir de vegades àrees assistencials que habitualment estan tancades, i d'alguna manera apareix una resposta primer interna del servei d'urgències i també de l'hospital. L'hospital, per exemple, pot posar a disposició algun altre llit perquè el regula fonamentalment compensant l'activitat amb activitat quirúrgica, de manera que elimina certa activitat quirúrgica programada per poder atendre la patologia urgent que ha d'ingressar. I a partir d'aquí arrenca un circuit d'intentar compensar, evidentment, aquest excés de demanda.
No hi ha, per tant, una falta de llits a l'hospital? Entenc que es deriva del que ens estàs explicant, no? Enteneu que no hi ha una falta de llits a l'hospital?
Als hospitals, en general, sempre que preguntis, tothom et dirà a tothom que falten llits, perquè ojalà tinguin més llits per fer l'activitat,
Sí, sí.
Que tenim els que tenim, i llavors el que fem és, amb els que tenim, amb el 100% de recursos oberts per descomptat, això no cal dir-ho, el que es fa és intentar regular l'equilibri entre l'activitat urgent i l'activitat programada. Va, fonamentalment és això, El que no es pot és construir més llits si no hi són, i llavors el que es fa és una activitat intensa del servei d'admissions, que regula l'activitat i d'alguna manera fa inquirir més activitat urgent a base d'intentar contenir una mica l'activitat programada, està clar. Hi ha tot un fenomen de regulació per poder obtenir al final més llits net per urgències. En aquesta situació de vegades és cert que es produeix una mica de demora a l'ingrés i és veritat que 5 dies és una situació completament excepcional, Qualsevol cosa que superi les 48 hores és una situació excepcional.
Insisteixo, en rematem el cas perquè és a partir d'aquí que en parlem, no?, i que volem saber perquè, bàsicament, perquè susceptibles d'anar a urgències ho som tots, no? És una zona en la que és molt difícil descansar. Clar, estem parlant d'un pacient, en aquest cas, amb necessitats de repòs derivat d'un ictus, no? Clar, és impossible això que demanava, no?, apagar una mica les llums, tancar una mica els llums per poder descansar millor, entenent que urgència és un lloc on efectivament hi ha moviment les 24 hores del dia.
Exacte, doncs mira, en aquesta línia... hi ha àrees que jo us explico. Sobre el paper, el més important per nosaltres des del punt de vista assistencial és que evidentment voldríem que tot malalt que necessita un llit i arribi als minuts d'haver arribat al servei d'urgència, això per descomptat, però el més important de tot és que, com tu dius, estem parlant d'un tema de confort, perquè l'assistència sí que se subministra, estigui aquí, estigui a la planta, i segueix fent l'assistència perfectament, el valor el metge que el té que valorar, el valor el neuròleg amb més cal, el treballador social, el farmacèutic, l'equip d'infermeria, és a dir, i això és el més important per nosaltres. Dit això, en funció de la situació clínica del pacient, nosaltres podem proveir algun entorn de més confort. Per exemple, dels últims 2 o 3 anys hem treballat amb la creació d'una nova àrea dintre del propi servei d'urgències, que és una àrea dedicada precisament als pacients més vulnerables i més fràgils, als més ancians, als pacients que tenen deterior cognitiu, que són dependents, i que són els que tothom ho pateix, és evident, però aquests ho pateixen encara més que qualsevol altre malalt.
Un ictus, però és una afectació greu, no?
Sí, el que passa és que és una afectació que necessita un control, per exemple, que fa que no pugui estar en una sala on, que, per exemple, no hi hagin... per exemple, la fase més aguda de l'ictus, les primeres 24 hores, el pacient ha d'estar en un cert grau de monitorització, i això fa que aquesta monitorització s'ha de produir en un entorn on, clar, hi ha d'haver pas d'una infermera que va cada hora, on hi ha una monitorització del cor, hi ha unes alarmes que sonen si alguna cosa no funciona, i llavors, a poc a poc, es pot anar agradant, vull dir, em refereixo a baixar el nivell d'intensitat, de l'atenció que se subministra. Llavors, fem tots els esforços per proveir confort i proveir descans futur per descomptat, però a la vegada són malalts que les primeres hores hem de mirar la pressió cada hora, mirar l'escala del nivell de consciència i una sèrie de coses que són les incomoditats pròpies d'aquest tipus de monitoratge, però que són imprescindibles per la situació això.
Apuntava abans una cosa que voldria aclarir, és a dir, hi ha zones tancades de l'hospital que no es fan servir?
No. A l'hospital, en determinades situacions, en algun moment de l'any, en el nostre cas, estem parlant, disposa de 10 o 12 llits que pot obrir en situació de contingència que habitualment no estan funcionant.
D'acord.
Són àrees que es funcionen precisament com àrees de contingència, eh? Tenen l'avantatge que es poden utilitzar quan hi ha una situació de sobredemanda per altres motius, no una epidèmia, com ara, per exemple, en una situació, per posar un exemple, de múltiples afectats, de múltiples ferits. I en aquesta situació estan totes obertes a fa dies ara.
I per últim, i ja acabarem, a urgències es donen les condicions idònies perquè una persona pugui seguir el tractament que necessiti i dos, no s'exposi, estem parlant d'una persona que ja està malalta, a agafar un virus o en fi, algun, sí, un virus o una altra malaltia que pugui transmetre-li una altra persona.
Sí, en principi els serveis d'urgències treballem per fer les dues coses que has explicat, que és el procés diagnòstic i terapèutic inicial, és a dir, només el que seria atenció aguda, i en el cas que el malalt hagi de quedar-se en la unitat perquè està en procés d'observació o perquè està pendent d'un llit, hi ha tot un seguit de protocols que s'expliquen, per exemple, el protocol d'insults, en què s'han de fer moltes coses, és a dir, monitorar el malalt unes quantes hores per veure el ritme cardíac, veure si és capaç d'aglutir en condicions, veure quin moment es pot aixecar, i tot això entra en funcionament. I el més important és que ho treballem consensuadament per processos amb les diferents disciplines i especialitats, de manera que el malalt, com us deia, si malauradament no ha pogut arribar al llit, el que segur és que està rebent la mateixa assistència. Des del punt de vista de riscos...
Sí, aquest és el més interessant, no? Perquè, clar...
És el que passa, és evident que estar a l'hospital té riscos, i això està descrit i és inherent a la pròpia estada hospitalària. Per això és tan important que els malalts que no cal que estiguin a l'hospital vagin a l'entorn que pertoca, o fer tractament a casa seva, o realment consultar d'entrada en un altre entorn, o ser derivat d'una manera ràpida a un entorn posthospitalari, com us deia, per exemple, d'un àmbit sociosanitari. És a dir, el que passa és que li fa falta l'ingrés. És a dir, aquí l'important és que, evidentment, l'ingrés hospitalari en tots els nivells, urgències, hospitalització, la UCI, té riscos, i, per tant, hem d'intentar no hospitalitzar pacients que no cal, i és més, un cop el pacient hospitalitzat, tan aviat com pugui, haurà d'intentar marxar cap a casa, perquè és el millor per ell, i això s'ha d'entendre d'aquesta manera.
Yeah. Mireia Puig, directora del Servei d'Urgències de l'Hospital de Sant Pau, gràcies. Tenim una sanitat i un equip mèdic del qual n'hem d'estar orgullosos, però en tot cas posar de manifest aquesta situació que jo crec que, tot i que segurament vosaltres hi treballeu amb tota la normalitat perquè és el vostre dia a dia, no sé si l'hauríem de donar per bona.
Nosaltres jo crec que organitzativament desitjaríem, com us deia, que qualsevol malalt que necessiti un recurs, com ara dèiem, sortir a casa seva i per tant una ambulància per marxar, o fins i tot ingrés hospitalari, sigui per descomptat el més ràpid possible. Dit això, la veritat és que les puntes de sobredemanda de vegades ho dificulten, i es fa, això sí, es fa tot el possible des del propi servei d'urgència del propi hospital per entomar-ho. Jo us convidaria a parlar un altre dia en un altre entorn, perquè estem treballant molt amb tot el que és atenció a la fragilitat i la vulnerabilitat, i hem construït una àrea nova, el servei d'urgències, el novembre del 2017, sí, precisament destinada a la prevenció de riscos hospitalaris en el pacient més gran, que pateix moltíssim del fet que tu has comentat molt bé d'estar les llums, el soroll, i hem observat com hi ha, evidentment, una milloria franca de l'estada dels pacients i del seu confort.
Doncs escolta, Mireia, t'agafo faig meva la proposta que és teva. Gràcies, i això ho farem. Gràcies, Mireia, bona nit.
Moltes gràcies, Adéu, bona nit.
Adéu, gràcies també, Víctor Pasqual. Gràcies per explicar-nos el cas que esteu vivint, en tot cas.